Bé, doncs bona tarda i anem ja per la darrera sessió d'aquest dia molt intens. N'hi ha algunes i alguns aquí que heu estat tot el dia i la cosa, a banda dels ponents, evidentment, i evidentment és d'agrair i bé, doncs hem anat bé d'horari, però malgrat això ha estat un dia intens i per tant, doncs bé, és hora d'anar encarant l'última sessió, que és una ponència de la doctora Carmen Pardo, que no cal que presenti massa, perquè em sembla que tots la coneixem molt bé, però que tanmateix em plau molt recordar i fer-vos evident que és doctora per la Universitat de Barcelona, professora titular a la Universitat de Girona, que ha estat investigadora postdoctoral a la unitat IRCAM CNRS de París, de la qual també s'ha fet referència avui en algunes ocasions. El seu camp d'investigació principal és la música contemporània, la música del segle XX, particularment l'obra de John Cage, la figura de John Cage, del qual ha editat els seus escrits Escritos al oído. Ha publicat el llibre L'escucha oblicua, una invitació a John Cage en castellà i en francès, i en el mar de John Cage també, a més, i l'homenatge a John Cage, perdó. Ha fet de comissari o ha actuat com a comissari adjunta a l'exposició Encuentros de Pamplona 1972, que va tenir lloc al Museu Nacional Centre de Reina Sofia l'any 2010, i a banda també ha treballat sobre Robert Wilson, sobre les TIC i la seva relació amb la filosofia i sobre, en fi, altres autors en diverses obres col·lectives i en col·laboració amb l'Orquestra del Caos, etc. Per tant, doncs, la Carme ens parlarà de música, com no podria ser d'altra manera, i aprofito l'ocasió doncs, per agrair-li tota la feina al llarg del dia d'avui i tota la feina a l'organització de la jornada, que en fi, em sembla que ha anat molt bé, ha estat molt interessant i la vostra presència aquí ho testifica, diguem-ne. Mon français est très mauvais. Je ne peux pas faire la traduction, déjà. Mais vous la connaissez déjà. Alors, je ne vais pas répéter tout son curriculum. Vous la connaissez, alors je vous laisse avec Carme Pardo.
Gràcies, Lluïssa. Jo dic primer unes paraules en francès i de seguida passo ja al català. C'est que pour le français, c'est que vous avez ici écrit cette une petite réflexion de laquelle je vais dire que au niveau peut-être de l'information pour ceux qui connaissent déjà la musique l'on connaît, mais ce que j'essayais de faire avec cette information que l'on connaît un petit peu, oui, c'est d'essayer de faire un petit pas dans le point de la réflexion. C'est-à-dire d'un côté d'information, mais après il y a un passage un peu des propositions, que c'est ça que j'ai essayé ici. J'ai demandé à Lijon de m'aider parce que, en fait, ceux qui me connaissent, c'est que je n'écris jamais les textes, mais cette fois, je suis obligée de l'écrire en français et j'ai peur de sauter de la langue du catalan au français. Alors, estava dient que li he demanat a la Lijon, que ha tingut la gentillesa d'ajudar-me, que passi ella les pàgines del francès, perquè jo deia, els que em coneixen saben que jo les conferències les acostumo a escriure després, no abans. M'agrada treballar en esquemes i m'agrada molt el risc també de parlar sense el paper, encara que en dies com avui potser hauria estat millor perquè estic força cansada, però s'intentarà. I si vaig passant jo les planes en francès, és com és l'únic que he escrit en francès, doncs tinc por de saltar. Llavors anem ja al català i així me n'oblido d'això. La meva proposta porta per títol Pràctiques musicals i ecologia mental. De fet, el terme d'ecologia mental no és meu, és un terme que ve de Gregory Bateson i que també fa servir Félix Guattari, que ha aparegut aquí diverses vegades durant aquesta jornada en referència a l'ecosofia. Llavors, per mi, el fet d'establir aquest lligam entre, d'una banda, pràctiques musicals, que és molt obert, i d'altra banda, ecologia mental, el que significa és posar l'accent sobre la necessitat de fer un desplaçament del que és el paradigma estètic, del que nosaltres entenem com paradigma estètic. Quan parlem de paradigma estètic, de fet, de què estem parlant? I aquí comença a haver-hi els primers problemes. D'una banda, quan nosaltres parlem de paradigma estètic, ens podem referir al que és el paradigma estètic que aquest matí es parlava, del paradigma estètic tal com va aparèixer amb el naixement de l'estètica a Alemanya, que és aquesta reflexió sobre l'obra d'art. Una reflexió sobre l'obra d'art que ens pot portar a diferents nivells de valoració, el judici de gust, en el sentit kantià, per exemple, però que va lligat, diguem-ne, a la qüestió perceptiva de l'home, a la necessitat d'una reflexió i, sobretot, a la necessitat d'un judici de valor sobre una obra d'art que moltes vegades es considera obra d'art autònoma. Això d'una banda des del paradigma, diguem-ne, clàssic. Però si pensem una mica en el que ha estat el pas que ha provocat l'art contemporani respecte a aquesta reflexió estètica, aquesta reflexió estètica tradicional, ens adonem que el paradigma estètic comença a trontollar perquè, de manera que podríem dir paradoxal, des de que les primeres avantguardes plantegen la dissolució del terme art com a institució i que això implica a la vegada un plantejament que va en contra de la formulació d'un judici de valor respecte a una obra que es considerava també autònoma, es produeix a la vegada un passatge dels valors de l'art que es neguen a els valors dels objectes de consum, produint-se el que Olivier Assouli anomena l'industrialització del gust. És a dir, que d'una banda el paradigma estètic clàssic ha quedat rebutjat, però curiosament d'una altra banda tenim un paradigma estètic que s'ha imposat, que és un paradigma estètic que ens ve a través de l'àmbit també de la publicitat, que no oblidem, ha begut en la font de l'art i que ha fet desplaçar aquestes nocions de bon gust o de bellesa que s'havien rebutjat en l'art a l'àmbit de l'objecte industrial també. Olivia Gasolí ens diu el següent, el cito un moment, tradueixo. En tant que facultat d'apreciar i de gaudir, el gust és ara més que mai indispensable al consum en les democràcies industrialitzades. És a dir, que el capitalisme, després d'alguns decennis, després d'algun temps, hauria evolucionat per transformar-se en una economia capitalista del gust. El capitalisme estètic designarà la mobilització industrial del gust dels consumidors. Em sembla, fin de la cita, em sembla que Olivia Gasolí l'expressa molt bé com estem amb una producció del gust industrial també, no? El que diria Benjamin, de la mateixa manera que els mitjans de reproducció reprodueixen uns subjectes, aquests mitjans de reproducció reprodueixen també uns comportaments que van, diguem-ne, en paral·lel a aquesta voluntat de la reproducció. Llavors, des d'aquí, des d'aquesta petita reflexió, el meu plantejament era, com deia, la necessitat d'un desplaçament del paradigma estètic. Un desplaçament que tingui en compte, tal com ha sortit aquí avui al llarg de la jornada, no només la qüestió estètica pensada en relació a l'art, sinó també la qüestió ètica. Ètica i estètica han d'anar lligades al món actual, i també la qüestió política entesa amb el sentit de la polis, amb el seu origen grec, de relacions socials, no de qüestions de partits polítics només, i entendre aquest desplaçament com una proposta de modalitat d'acció per proposar noves creacions d'assistència. Llavors, com fer això? La qüestió és que aquesta industrialització del gust que del que ens parla Olivier Assolí té com a base un lligam molt fort dintre del nostre sistema econòmic neoliberal, d'aquest capitalisme extrem, que ens lliga al treball i al consum. I aquest lligam entre el treball i consum, que s'ha convertit en un cercle infernal, és el que a la vegada, ens sembla, està alimentant això que anomenem a l'imaginari de l'homo economicus, no? El que Serge Latouche proposa descolonitzar. Aquest imaginari de l'homo economicus, en el qual, que té com a base, perdó, aquest lligam entre treball i consum, sembla que és un lligam que no cal explicar gaire, els que estem aquí coneixem bé, en el fons treballem per consumir i a la vegada no tenim tampoc massa temps de gaudir, si no consumint ens diuen que el sistema tampoc funciona i per això ens obliguen a treballar més hores per menys diners, amb la qual és aquest cercle, no?, amb el qual estem pillats i que més enllà de qüestions, diguem-ne, artístiques, el que contamina és totes les instàncies de la vida, és a dir, aquesta concepció. Llavors, i anant ja a l'àmbit musical, el que a mi m'agradaria preguntar és una qüestió que, de fet, és una qüestió doble, perquè s'obre i és la primera, quin és el paper de la música en la construcció de l'imaginari de l'home econòmic? Quin és aquest paper? Quin paper està jugant la música i quin paper pot tenir les diferents pràctiques musicals en el desplaçament del paradigma estètic que ens sembla que seria necessari. El que proposo a continuació és l'abordament de la primera qüestió, és a dir, quin és el paper de les pràctiques musicals en la construcció de l'imaginari sonor de l'homo economicus. En primer lloc, he de dir que, evidentment, amb aquesta petita presentació només es pot fer un petit esbós, però jo dintre d'aquest petit esbós voldria tocar tres punts. El primer, el que ve lligat amb la noció de progrés. El segon és el que ve lligat amb la qüestió de com la música es converteix en objecte de consum. I, per últim, el tercer seria una noció que em sembla que és molt, molt important en la música contemporània en general, sense fer distinció entre música, diguem-ne, popular i música culta, que és la noció de repetició. Que és una noció que està al centre, em sembla, no només de la música, també d'altres àmbits artístics, però que en el cas de la música es fa palesa. Començo en la primera, serà un petit esbós només. Primer, la qüestió de la noció de progrés. Tots sabem que a partir de finals del XVII i més particularment ja durant tot el segle XVIII, doncs la noció de progrés, que en el fons té les seves arrels ja amb el que és el canvi en el renaixement del canvi de la noció del món i el que suposa tota la qüestió de la revolució científica, doncs ens mostra una manera de plantejar la nostra relació amb el món que s'ha modificat completament i de la qual nosaltres som els hereus. Com Aquesta qüestió de la noció de progrés es presenta amb música, perquè, clar, és una noció que, d'una banda, i s'ha dit avui aquí durant la jornada, és una noció que ens impel·leix a produir cada vegada més, consumir cada vegada més, com si el lloc en el que estem no tingués límits, i nosaltres tampoc, perquè no hem d'oblidar que inclús aquí ha sortit en el que explicava la Imma Merino, el fet de menjar mateix. Hem passat de menjar, parlo de quantitat, unes quantitats determinades, i ara el gran problema és l'obesitat. És a dir, que la manca de límits la tenim a tots els nivells. I com això, com aquesta tensió entre una noció de progrés que ens impel·leix a aquesta consideració de que no hi ha límits, a la vegada crea tensió amb la realitat, que és que sí que n'hi ha límits, no? Ens explicaven el Carlos i el José Manuel Berenguer, no? Com les reserves d'aigua anaven baixant, no? Mentre anaven creixent, per exemple, els decibels respecte a l'escolta del so. És a dir, no perquè algunes coses pugin no vol dir que altres vagin, ni que les que pugen són bones i que això s'hagi d'acceptar. En l'àmbit musical, aquesta tensió a mi em sembla que es fa palesa ja des dels seus orígens, en el segle XX, vull dir. Per exemple, voldria només anomenar la posició del futurisme. El futurisme, d'una banda, ens porta al que és una alliberació de l'escolta, de la música que es diu de la història de la música tradicional, però aquesta alliberació de l'escolta que ens porta a escoltar el so, no? Com el Maki Solomos també ha fet referència, a la llarga porta el que ell anomenava aquesta hipertròfia del so. Aquest fet de que en el moment actual és quasi impossible deixar d'escoltar, i no sempre de la manera més adequada. Però, a més, el futurisme es mostra, em sembla, aquesta tensió entre aquest plaer per l'escolta del so de la vida moderna i, a la vegada, aquesta reificació de la màquina. Una reificació de la màquina que tenim present, per exemple, amb la Loa a la guerra i els sons de la guerra, no? que fa no només Marinetti, sinó també Luigi Russolo, que no és, diguem-ne, sospitós de ser mussolinià, que estava en les antípodes, és a dir, d'una banda i de l'altra, trobem aquesta tensió, d'una banda l'alliberació, de l'altra banda una reificació que corre el risc de fer-nos presoners, també. Però anant amb un altre exemple que ve de l'àmbit més teòric, tenim el plantejament, per exemple, d'Adorno, un text molt, molt conegut, que és Schoenberg i el progrés, on el qual el plantejament és la qüestió del progrés en música. I el plantejament, en el cas de Schoenberg, per aquells que ja coneixen, el cas de Schoenberg és la figura de Schoenberg enfront de la de Stravinsky per veure on està el progrés en música o on està aquell que és reaccionari. Però Adorno, i us vaig a llegir la cita, en un moment diu una cosa molt interessant, que és la següent. Diu: la metodologia de la nova música posa en qüestió això que molts progressistes esperen d'ella, és a dir, obres acabades que es poden admirar d'una vegada per totes en els museus musicals, que són les sales d'òpera i les sales de concert. Fin de la cita. Aquesta cita m'ha semblat molt pertinent per mostrar la tensió que el mateix Adorno sentia, no?, respecte a què és el progrés en música. Resulta que, per aquells que es diuen progressistes, el progrés és fer una obra, una obra superior a les obres del passat, però una obra acabada que pot entrar dintre dels grans auditoris i que, per tant, és una obra d'art. Però el que ens ensenya la música contemporània justament és la crisi en la noció d'obra acabada, justament el fet d'anar cap a aquesta obra, alguns diran oberta, la practiquen com oberta, com Stockhausen o Boulez, o en el cas de Cage, una obra indeterminada. Llavors, aquí tornem amb aquesta tensió de què significa progrés en música, de què estem parlant quan estem parlant de com s'infiltra la noció de progrés en música. Això amb la respecte a la primera qüestió. Vaig ara amb aquest petit esbós a la segona, que us recordo, era la qüestió de la música transformada en objecte de consum. Evidentment, per parlar d'això que tots coneixem, hem de plantejar què va significar l'entrada dels grans mitjans de reproducció, els grans mitjans de reproducció sonora. Aquests grans mitjans tenen un efecte molt important sobre l'imaginari sonor. Evidentment, el nostre imaginari sonor ha estat bastit justament per l'entrada dels mitjans de reproducció del so. I no només l'imaginari sonor d'aquells que podem dir consumim música, que es pot dir a diferents nivells, sinó també dels propis compositors. Els mitjans de reproducció ens porten davant, per primera vegada, de tota una història de la música. El nostre segle és el segle XX, ja, i ara el XXI, amb el qual, per primera vegada, la música que escoltem no és només la música de la pròpia època. És una música que abarca totes les èpoques i és una música que, amb el seu àmbit, diguem-ne, de reproducció, se'n va més enllà dels auditoris, entra a les cases particulars, produint això que Valéry deia, la ubiquitat, el so com a ubiquitat, i entra també en els restaurants, els bars, i què hem de dir en el nostre país, on és quasi impossible, no?, entrar en un bar sense escoltar música. La música llavors comença a canviar de funció. I és, això és quelcom que ja va veure fa molt de temps un compositor com Erik Satie quan plantejava el que deia la música de mobiliari, el que després un militar va fundar com a companyia ja comercial, dient-li el Muzak. El que ens explicava Erik Satie respecte a aquesta entrada de la música per tot arreu, al restaurant, no? El restaurant, els bars, els cafès, era el fet de que aquí la música, en el fons, el que estava fent és cobrir una necessitat que és una necessitat hereva de les necessitats industrials, que era una necessitat semblant a la del confort, deia ell, que era la paraula de moda en aquella època, una necessitat de fer un ambient, de fer un ambient, d'entrar en una espècie de bombolla sonora que per ella sola vesteix el lloc en el que s'està. I que ja se sap que això implica una oposició el que era la música abans concebuda com art, que no tenia cap necessitat. Podria ser un luxe, però no era necessari. Aquí establim, doncs, un lligam important amb aquest passatge que Erik Satie ho veu ja als anys 30 d'una manera bastant clara. I de la mateixa manera, també, abans citava Adorno planteja també aquesta qüestió parlant de com la música, per exemple, que es difon a través de la ràdio, sigui música popular o sigui música culta, tota es transforma en un objecte. Un objecte per ser consumit, perquè la situació de l'oient és una situació en la qual l'oient no té per què estar obligatòriament preparat per escoltar. Nosaltres podem escoltar mentre estem menjant, podem escoltar mentre estem fent una altra cosa, netejant el pis o simplement conduint. És a dir, que la relació de les nostres orelles amb aquesta música s'ha modificat també. Això porta a aquesta consideració de la música com objecte de consum i jo diria més no només la música, sinó aquesta ubiqüitat del so, ubiqüitat del so que fa que d'alguna manera es concebeixi l'àmbit sonor, es concebeixi tot l'àmbit sonor com una pròtesi, si em permeteu la paraula, com una pròtesi del mateix espai, una pròtesi d'aquest espai, inclús una pròtesi de la manera en què vivim la nostra temporalitat, de la manera en què nosaltres, diguem-ne, negociem, per dir-ho d'una manera delicada, la manera en què nosaltres negociem amb la nostra soledat, la manera en què nosaltres negociem amb el fet d'estar esperant en un lloc sense posar-nos nerviosos, és a dir, la manera d'acostumar-nos a aquesta pròtesi que està molt propera a qualsevol altra pròtesi. Avui es parlava també dels telèfons mòbils, no? de la relació que tenim amb ells, és a dir, una necessitat funcional. I el tercer punt d'aquest esbós era la qüestió de la repetició. Una qüestió de la repetició que és molt, molt complexa, això és només pistes per anar seguint, i que en l'àmbit de la música apareix molt particularment en els anys 70, malgrat que la repetició sempre ha format part de la història de la música, evidentment, és un art temporal, però que apareix de manera molt particular en diferents àmbits. No? Jo he ressaltat alguns, com la Monte Young, com el folk, d'altra banda, com el krautrock alemany, i en els quals aquesta repetició és una repetició que no treballa sobre la funcionalitat en música. Si la repetició en la música anomenada clàssica té una funció dintre del que és la tonalitat, aquí el que es produeix és una posada en qüestió d'això, com per exemple es mostra en una obra d'aquests dits minimalistes americans, avui s'ha parlat també del minimalisme en música, el Mackie feia relació. Jo destacava un exemple, que és Four Organs, de l'any 70, de Steve Reich, en el qual el compositor el que fa és repetir un acord d'un saba, de dominant, però un acord que no té resolució. Un acord que, dintre de la música clàssica, quan nosaltres l'escoltem, estem esperant el final. No? Però ell el deixa així suspès i, de fet, ell diu és la cadència és aquest final que està interromput, és la cadència més llarga de tota la història de la música occidental, perquè no acaba. És a dir, que, de fet, tenim una funció de la repetició que, respecte a la música anterior, podríem dir subversiva, però aquesta qüestió de la repetició apareix també en les músiques electròniques populars i és molt curiós, per exemple, la manera en què les músiques electròniques populars treballen temes d'aquests músics que teòricament estan en l'àmbit de la música culta, no? Com Steve Reich també, que estaria al mig, Glass o Raleigh, i proposen també repeticions que moltes vegades es critica des de l'àmbit de la música culta que no tenen, diguem-ne, les mateixes subtilitats, les polirítmies, per exemple, que té la música culta. És a dir, que són, per dir-ho ràpid, repeticions més banals. D'una banda, podrien dir que es podria pensar que les repeticions de la música dels minimalistes són repeticions que precisament perquè hi ha un progrés que s'ha d'escoltar amb molt de detall amb aquesta repetició, aquesta repetició és negada i és sempre un renaixement, un element nou, mentre que en l'altre cas es podria parlar, i de fet alguns teòrics ho fan, de repeticions estrictes, de tornar a dir això que s'ha fet. Podríem arribar inclús a plantejar, com ho fa un musicòleg, el Robert Fink, que estableix una analogia entre la música repetitiva d'una banda i la funció de la repetició en la societat de consum. Evidentment, això es pot fer, això s'ha fet, i segurament hi ha molt de veritat entre aquesta pulsió que tenim nosaltres cap a la repetició, que em sembla que està no només a nivell de l'orella, sinó que la tenim interioritzada muscularment, no? Quan anem a ballar aquestes músiques on el beat és el que ens marca la nostra corporalitat i ens construeix un cos determinat. Però jo, més enllà d'això, que em sembla que és molt pertinent aquesta crítica, a mi m'interessa més ara pensar la qüestió de que, en el fons, la manera en què escoltem la repetició no només dependrà de la música, sinó que depèn també de nosaltres mateixos, és a dir, de la capacitat d'atenció que puguem posar allà. És a dir, evidentment hi ha una qüestió de música, però hi ha una relació. La manera en què escoltem sempre implica una responsabilitat també per part de l'oient, i la manera d'escoltar una repetició no ve absolutament fixada per la qüestió musical moltes vegades. Dit aquests tres punts, aquest petit esbós, no? D'una banda la noció de progrés, d'una altra banda la qüestió de la música com a objecte de consum dintre d'aquesta societat de la industrialització del gust, i d'altra banda aquesta noció de repetició que d'alguna manera ens lliga també a una societat repetitiva en el mal sentit, perquè hi havia la repetició del temps com a cercle també que plantejava la Mararza, i que per això em sembla que és important parlar de la responsabilitat de l'oient, de que la repetició no és mai idèntica. Després d'això, deia, em sembla que ja podem passar, si em permeteu, al segon punt, que és el plantejament d'aquesta necessitat d'un desplaçament del paradigma estètic. Amb aquest petit esbós que he intentat mostrar-vos, el que apareix és un imaginari sonor, que és el de tots nosaltres, un imaginari sonor que a mi m'agrada explicar-me a mi mateixa com una espècie de territori mental, que és sonor i a la vegada existencial, sonor i existencial. I que, d'una banda, ens pot portar cap al que és una uniformització de l'escolta, si pensem en els tres elements que jo he intentat mostrar aquí, però del qual també podem intentar resistir-nos. Parlar un momentet d'aquesta uniformització de l'escolta, jo voldria citar un petit text de Peter Standi sobre d'un llibre que es diu Grandes Éxitos, en castellà, i el vaig a llegir en castellà perquè és així com el vaig traduir, i ens parla de el que fan aquests grans èxits, els 40 principals, sobre la nostra intimitat. I ell diu el següent: porque el devenir himno de los éxitos no se produce solamente en las escenas políticas, nacionales o internacionales, sino también en las de la psiquis individual. Con todas estas melodías obsesivas que Reich analiza o que el cine pone con gusto en escena. Melobsesiones que, en cada uno de nosotros, juegan el papel de una internacional para conmemoraciones íntimas. Hay ahí una especie de intimidad, en suma, una intimidad hímnica que borra las fronteras entre lo privado y lo público y que produce, como decía Proust, la melodía nacional de nuestro amor o nuestro deseo. Fin de la cita. El que es mostra aquí Peter Stendi amb aquest devenir himno, no només devenir himno de les consignes polítiques, sinó dels nostres propis sentiments, de la manera en què aquesta transformació de la música com a objecte de consum no és simplement consumir música en un moment determinat, sinó que té unes conseqüències sobre el nostre món afectiu, per exemple. El fet de transformar els nostres desitjos, el nostre amor, les nostres pors, les nostres il·lusions en himnes musicals, en bandes sonores, no?, que ens anem fent de la nostra vida o que ens van fent de la nostra vida. Aquí és on està la qüestió, ens l'anem fent o es van fent en la nostra vida. I això tenyeix el que és la sensibilitat de nosaltres, que som aquest home econòmic, no? Ens està tocant aquesta sensibilitat. I en el cas de l'escolta, en el cas de les orelles, això és particularment perillós, perquè l'oïda és un dels òrgans sensibles que tenim que menys defenses té, que menys conscient és que està sent agredit. Aquest matí parlaven d'una qüestió com els decibels, que sembla mentida que no ens enterem i que és forta. Jo ara estic parlant d'un altre nivell, que no és una qüestió de decibels, diguem-ne, a nivell de so, però de decibels a nivell de la pròpia sensibilitat, també. No? I com estem amb un imaginari sonor del qual moltes vegades no som conscients. La pregunta, llavors, és com sortir? Com sortir d'aquest imaginari sonor que, de fet, està formant el nostre territori sonor i existencial? Si abans hem dit que treball i consum fan un cercle infernal, a mi em sembla que la primera proposta seria intentar, sé que és molt difícil, però intentar separar el que és el consum del treball, la noció de consum i treball, és a dir, intentar deslligar-la, considerar el consum més en el sentit que el feia servir un pensador francès que jo crec que està injustament deixat de banda, oblidat, que era Georges Bataille, i que plantejava la noció de consum com al contrari, com a gast, com a deixar-nos anar, com al plaer. I això ho escrivia després de la crisi del 29 i en contra de la demanda d'austeritat que es va fer després de la crisi del 29. I ell deia, s'ha de separar això, s'ha de separar la noció de consum de treball i anar pel plaer. Anar per consum és un consum a nivell de plaer i no només d'estar en una roda que no sabem, que sí que sabem, però vaja, que no sabem qui està empetxant, qui l'està fent moure. És a dir, un gas alliberador. Un gas alliberador en comptes d'un gas que nosaltres fem com aquest hàmster, no?, en la seva roda d'una manera obligatòria, rodant sense parar. Això com es faria en l'àmbit musical? En l'àmbit musical, a mi em sembla que una manera de fer-ho, aquesta separació entre treball i consum, seria intentar escoltar i buscar músiques que d'alguna manera obren un altre temps, un temps que escapi a la distinció entre temps de treball i temps d'oci, per exemple. Això implica escoltar la música no ni com treball ni com entreteniment, sinó simplement escoltar la música. És a dir, no fer del teu temps d'escolta una fugida cap endavant o una exigència d'una assignatura, per exemple, en el meu cas, no? Hauria de dir. És a dir, aprendre d'alguna manera a disfrutar, pel fet de disfrutar, més enllà de. És a dir, buscar aquest desig, diguem-ne, de l'escolta que es pot trobar inclús en les músiques repetitives, en qualsevol tipus de música repetitiva, sempre que siguem capaços, com diu Deleuze, els francesos tenen la cita completa, jo aquí no la faré, només faré menció, sempre que siguem capaços d'extreure aquestes repeticions que semblen banals, ser capaços d'extreure tota la força que poden tenir aquestes repeticions i de revoltar-les contra el sistema, precisament en la seva banalitat. Fer una denúncia del tipus d'imposició d'escolta que se'ns fa amb alguns tipus de repetició, justament. És a dir, ser capaç d'escoltar conscientment, en el fons estic dient això, no estic dient cap altra cosa, escoltar d'una altra manera. Em sembla que d'aquesta manera procuraríem per nosaltres mateixos el que jo m'he atrevit a anomenar aquí, agafant-lo de Bateson i de Guattari, aquesta ecologia mental. Si el nostre imaginari sonor està, diguem-ne, format per aquesta construcció de la que moltes vegades no som conscients en la nostra escolta, doncs una ecologia mental començaria, òbviament, pel treball sobre un mateix, pel treball sobre la pròpia escolta, per comprendre que això d'escoltar, com deia Keys, que s'ha parlat molt de Keys, jo no volia parlar, escoltar és quelcom que fem nosaltres, no que se'ns fa. Que escoltar és una responsabilitat que hem de prendre nosaltres. Per què? Perquè, com he dit aquí d'una manera molt ràpida, d'alguna manera la música doncs ens toca, la música ens mou, la música produeix trajectes interiors, per així dir, no? La música genera tipus de comportament. I amb aquests tipus de comportament s'ha de fer molta atenció. S'ha de fer molta atenció perquè tot en la nostra societat ens mou, justament la paraula es mou, es mou a estar mobilitat contínuament. No? El fet de tenir cada vegada més, si tens molts projectes, ets una persona meravellosa, si tens poc resulta que no vals res. No? És a dir, si el teu temps no t'arriba, es suposa que és el que has de fer, mentre que ets un desgraciat, no? Perquè no pots viure adequadament. El mateix en la música, escoltar, 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 ens porta al que, dit en Deleuze, seria un fals nomadisme. És a dir, ens crea moviments interns que no són nostres. Moviments interns on els nostres afectes, on els nostres desitjos, les nostres expressions, de fet, no són produïdes des de l'interior i d'alguna manera enfront d'aquesta qüestió, d'aquesta situació que té a veure amb l'escolta a nivell general a l'actualitat, tant en música dita culta com popular, jo penso que potser n'hi ha dues maneres d'afrontar-les. D'una banda, quedar-nos immòbils, és a dir, a l'hora d'escoltar, dir un moment, tapo les orelles i vaig a decidir què és el que vull fer. Vaig a decidir què és el que vull fer. I és una cosa realment subversiva si la pensem, per exemple, amb les legislacions actuals, no amb el so, però sí amb la mobilitat a les ciutats. Suposo que sabeu tots els aquí presents, això no està en el text francès, que si tu et quedes quiet en una estació de tren, per exemple, o en un aeroport, i estàs així quiet durant un temps, la policia ve per interpel·lar-te, perquè són llocs de mobilitat i una persona que no es mou és sospitosa. Vull dir, hi ha legislacions, el mateix si fem al carrer. Si ens quedem quiets al carrer, es genera tensió. És a dir, estem amb la mobilitat contínua. En el cas de l'escolta, igual, l'orella és en continuïtat. El so ens obliga a escoltar en continuïtat. I potser frenar això és una manera també d'intentar de créixer en el moviment interior que no és nostre. I l'altre, potser seria també pensar tipus d'escolta que siguin capaces de generar també accions socials. Parlaven abans el Carlos i el José Manuel d'aquesta multifocalitat enfront de la centralitat, que ja és una manera de crear una organització social respecte als oients, no?, que van als seus concerts. És a dir, petites accions micro des dels compositors, però també des dels oients, que no tenen per què estar asseguts sempre de manera frontal, i pensar l'escolta no només en relació a la música, sinó pensar l'escolta en relació a l'escolta d'un mateix, a l'escolta dels altres, perquè les dues coses van lligades. Qui no se sap escoltar a si mateix, no sap escoltar els altres, no sap escoltar música. És a dir, que això de l'escolta va més enllà d'una qüestió merament musical, com passa amb la resta d'òrgans sensorials, evidentment. I, per últim, dir-vos ja que després de reflexionar sobre aquestes qüestions, jo em plantejava que, dient que l'imaginari de l'homo economicus té com a centre l'economia, jo després de tot el que he pensat sobre la qüestió, no ho tinc tan clar i penso, o sigui, tinc clar que sí, és l'economia, però penso que de fet el centre està per tot, que el centre està per tot i que, en el fons, si el centre de l'homo economicus, que som tots nosaltres, és l'economia, és perquè nosaltres hem acceptat això, és perquè nosaltres hem deixat de ser el centre de la nostra pròpia vida, és perquè, d'alguna manera, nosaltres hem deixat en mans d'altres la creació de la nostra pròpia subjectivitat, de la nostra pròpia producció de subjectivitat i, en el fons, la creació de noves formes de vida. És a dir, que si el nostre imaginari està colonitzat, evidentment hem de respondre amb imaginació, clar que sí, però i tots sabem que això és el que més ens falta perquè fa molt de temps que no practiquem. És a dir, que d'alguna manera dir que l'economia no està en el centre i dir que el centre som nosaltres, em sembla també que és una proposta de començar a ser una mica més conscients del per què el centre ha estat l'economia. I fins aquí volia arribar. Moltíssimes gràcies a tots.
Merci beaucoup, Carmen, pour cette belle totalité qui pose des questions passionnantes et la conclusion très intéressante, distinguer l'œuvre en tant que travail de la consommation. J'ai un petit souci, à comment tu mets du même côté le regard faustien, le progrès et la croissance.
Comment
j'ai un petit souci, je dis, comment, parce que tu mets du même côté, comme un bloc, ce que tu appelles ici le regard faustien.
Le regard.
Faustien, Faust.
Ah,
bien, oui. Faust.
Ah, d'accord.
Faustien, le Prométhéen, le progrès et la croissance et la consommation. Pour moi, le progrès reste quand même un geste de libération.
Oui.
Tu m'as compris.
Oui, bien sûr. Ella em pregunta, fa referència a un element que jo aquí no he dit, perquè sempre me l'ha escrit. Hi ha altres elements, que és la correlació entre la mirada faustiana, del Fausto, aquesta tendència, la noció de progrés i el consum, perquè ell diu que per ell la qüestió del progrés és una noció alliberadora. Llavors, jo passo ara a contestar. Sé que ya se de Montreal, que la cuestión de progrés sepa ser más en cuestión de liberación o en cuestión de empresonamiento, me intención, es decir, que hay intención entre todos los días. C'est pour ça que je peux mettre dans ce contexte la question du progrès ici. Parce que, évidemment, c'est vrai que la question du progrès peut être une libération, mais je pense que pas dans le cadre dans lequel le progrès s'est développé, du côté théorique et aussi des conséquences de ce progrès. C'est pour ça que je parle d'une tension. D'intenció. Em sembla que s'ha comprès, li deia que el que intentava mostrar amb això era la tensió, que el progrés no és, abans parlaven de no contraris, no? El progrés no és ni blanc ni negre, sinó que implica sempre aquesta tensió entre elements, diguem-ne, d'una banda que podem dir positius o negatius, o inclús la tensió mateixa en l'àmbit de la música com a progrés, també, no? de dir què és això. El progrés és el que tenim i amb el que tenim hem de treballar. No de bon treballar amb això, és ça. Sembla que... No sé.
Oui, je m'associe à Makis pour cette belle conclusion de cette journée très belle. Peut-être sur la question du progrès, enfin bon, on va discuter après sur le progrès, mais parce que là, ça serait trop long. J'ai par contre une autre question, parce qu'il me semble que tu as appuyé la position de Robert Fink sur l'analogie entre la répétition et la fonction de répétition dans les sociétés de consommation. Alors, peut-être que je n'ai pas très bien compris, mais est-ce que la fonction de répétition et la répétition dans la musique, ce n'est pas quelque chose qui est bien précédent à la société de consommation et et donc, pourquoi associer les musiques répétitives aujourd'hui à cette fonction de consommation qui...
Oui, et en pregunta par la qüestió de la repetició, pel fet de que la noció de repetició és una noció antiga en la història de la música, i llavors han demanat que per què l'he lligat a la qüestió del consum. A veure, això ho he explicat molt ràpid, i és pel fet de que la noció de repetició en la història de la música té una funció completament diferent al que té la repetició en música, en la música del segle XX. I és per aquesta diferència que he lligat aquesta qüestió. De totes maneres, la referència a Robert Fink, com jo deia, és un dels plantejaments que es fan. Jo no m'atreviria a dir que és l'únic, diguem-ne, que podem fer un pas directe entre la repetició amb les condicions de vida i de treball i la repetició en música. Em sembla que és una mica superficial. Jo dic que... T'hi ha compris? Alors, c'est parfait.